tal, pero yo, a ver, yo confío en mi equipo, ¿eh? Y los jugadores que tiene el Barça para mí son los mejores, porque no nos olvidemos, un equipo está formado por 11 jugadores.
Més enllà de referir-se al jugador francès, també ha explicat com es troba ara mateix el mercat de fitxatges. Cal dir que era unes hores abans de que esclatés tot el tema d'Embelé.
Nuestra secretaria tècnica, el director deportivo, el director de futbol, juntamente con el entrenador, evidentemente estamos en permanente actividad a las pensas de lo que se pueda hacer en el mercado para mejorar nuestra plantilla, y evidentemente esto aún no está cerrado porque ha empezado el mercado recientemente, ¿eh? Y el mercado ya sabes que acaba el 31 de agosto.
Un mercat, com apuntava el president, que encara no ha arrencat del tot. Veurem si es comença a activar i qui l'activa.
Sí, sí. I vaja, mira, escoltant Luis García, parlava de que tot segurament anirà l'última setmana, amb l'afegitó que si a Caixatell, vaja, aquí jo crec que fa temps que ho comentem, que és absolutament injust i no té cap sentit que el mercat acabi abans que comenci la Lliga. Vull dir que un cop hagi començat la Lliga.
Sí, sí,
un cop
hagi començat la Lliga. S'hauran jugat dues jornades, em sembla que és.
Tres jornades. Clar, cada vegada comença més aviat la Lliga, però el mercat es continua acabant a la mateixa data, és que no té cap sentit.
Jugadors que juguin amb dos equips diferents en un període de tres setmanes.
Ha passat. Sí, sí. Griezmann va passar fa un parell d'anys. Penso que també és una mesura de pressió. Tu quan tens un futbolista agafat a la cadira i no es mou, tu a les tres primeres jornades pots enviar la grada i ja veuràs com es mou. I aquí Ferran Torres penso que pot tenir algun missatge relacionat.
Ja, o sigui, la seva declaració d'intencions de l'altre dia post-Arsenal no...
Per mi és el... Si jo fos l'entrenador del Barça, seria l'últim davanter. I em quedaria apte, evidentment.
Uh-huh. Però si marxa Dembélé, jo crec que Ferran Torres...
No marxa Dembélé.
Se li obre una finestra, Sí. I si no fitxes... Que, evidentment, l'únic davanter nat que tens és Lewandowski. Tu has de buscar...
I té 35 pals, eh?
Tens, sí. O sigui, Vitor Roque arribarà quan arribarà, d'acord? Sí. Però jo, el Ferran Torres, quan aquesta figura de fals nou, que ha fet el City, segurament és quan millor va jugar... Doncs jo crec que Xavi treballarà en això bàsicament per buscar un substitut, treure'l de la banda, perquè s'ha demostrat que, malgrat, jo segueixo pensant que Ferran Torres del València a la banda és el jugador que més m'ha agradat, però en el Barça es capfica, o va massa cap endins, o busca centrades que no tenen doncs, cap mena de sentit, i jo crec que Xavi ha vist que el nano té una mica de nervis amb tot el tema aquest, i dius, ostres, anem a buscar una solució. Jo necessito també un substitut per Lewandowski. Ferran Torres és un jugador que pot tenir gol. No crec que sigui el segon davanter del Barça o el que hauria de ser, però tenint en compte els jugadors que tens, segurament és dels que pot tenir més gol, i tots els entrenadors l'acaben elogiant. És a dir, fixa el Luis Enrique a la selecció, segurament per la pressió, perquè és un jugador que hi va. Jo el veig encara amb utilitat per aquest Barça.
Ha caigut de la selecció, eh?
Sí, evidentment. No hi ha Luis Enrique, sí. I ha caigut. Però jo crec que és un jugador segurament més ben valorat pels entrenadors que no pas per l'afició. I jo també, com a aficionat, segurament dic, ostres, moltes vegades és que et fa perdre els nervis, com Dembélé. Però l'entrenador jo crec que hi veu altres coses a nivell de conjunt, ara que Laporta deia, no? És que un equip són 11 jugadors. Bé, un equip serien 22, 23 o 24, no?
Sense
però
pilota, sense pilota.
Exacte, sense pilota. No,
és que
et dona molt més que en pilota. Segurament en pilota es posa massa nerviós, s'ha sobreexcitat o s'ha sobredemandat ell mateix amb el gol, el tema del dia del Nàpols. De fa que són dues temporades, no?
Sí, sí, ell ho va explicar de fer la temporada passada,
és que
recordo.
No pots tenir aquesta sobreexcitació o autojustificació de buscar amb tanta ànsia el gol. Jo crec que Xavi intentarà o està treballant aquesta qüestió i dius, ostres, anem a intentar aprofitar les teves aptituds futbolístiques que hi són i que les tens. En benefici de l'equip, no?
I ja que parlava a la porta d'Mbappé, en parlàvem dissabte passat, Xavi, han passat uns quants dies, avui des de Madrid es diu que el PSG demana 250 quilos, continues pensant que...
Fins l'últim dia. Hi haurà...
I seran uns quants menys.
Hi haurà partit.
Quilos.
Home, clar, si són 250, doncs anirà baixant la xifra. Això és com una...
Proven que sigui el traspàs més car de la història, eh? Recordem que van ser 222.
222.
No? 222.
Sí, doncs mira.
Neymar, sí. Sí, aviam. Sí. És un futbolista... després de Haaland crec que és el més valorat, no?, pels portals aquests especialitzats. Sí. I, evidentment, el Madrid fa anys que estalvia per fitxar Mbappé. Per tant, és qüestió de temps. No sé si serà aquest estiu o el que ve, però tenint el futbolista apartat, com el tenen,
sí, sí,
doncs ja ha col·laborat encara per consumir-se.
I comparteixes aquesta idea de Joan Laporta que l'equip pot fer front a una individualitat com Mbappé, sumat ja sumada al potencial del Madrid, Marc, o et fa no, més respecte?
Evidentment, si Mbappé acaba recalant al Madrid aquesta temporada, el Madrid té més bon equip, més bona plantilla i més 11 inicial. Això no vol dir que pugui doncs, guanyar la Lliga o que el Barça li pugui plantar cara, perquè li pot plantar cara. Però està clar que estem parlant del jugador més diferencial avui en dia, juntament amb Haaland. I jo crec que també el Madrid ha caigut molt de peu Jude Bellingham. I Bellingham els hi donarà moltíssim, i la comunió que podria crear Bellingham amb Mbappé, realment això sí que espanta més. Si no és aquesta temporada, és la que ve. Després cal tenir en compte també segurament canvi d'entrenador, canvi de rols, Modric, Kroos, o sigui, jo diferencio bastant de si acaba anant al Madrid aquest estiu o el que ve, perquè crec que l'any que ve afrontaran molts més canvis i llavors segurament la, diguem, integració no seria tan immediata com en un equip bastant fet, en què s'han retocat sí, 4-5 posicions o 4-5 jugadors. Brahim ja sap a què juga i segurament el que més s'adapta és Bellingham, però ja hem vist que res, en un parell de setmanes és que aquest jugador té una qualitat tan gran que serà, jo crec, que un dels futbolistes de la temporada, sense cap mena de dubte.
Sí, sí. Ara parlem del Madrid, que és el rival de demà del Barça, perquè demà, sense Mbappé, al Madrid, tenim clàssic a Dallas. Una pausa i en parlem.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Realia Assegurances i Naturgy.
Quan es tracta de fer fàcils les coses, a Obramat anem per feina. Per això hem millorat la compra online. Ara pots pagar per transferència o amb targeta. Tria on i quan vols recollir o que t'enviem la teva comanda i convertir els teus pressupostos en comandes en només un clic. Així de senzill. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC1. Una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El dijous 3 d'agost a les 7 del matí, al món a RAC1, amb Sergi Embudio en directe des de Falset.
Visitarem el magnífic Priorat, terra de vins, d'oli, d'història i d'esports d'aventura.
Viviu una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio en directe a la ruta d'estiu. El dijous 3 d'agost, de 7 a 12, des de Falset.
Us hi esperem.
RAC1. Tots som u. RAC1. Aquest dissabte a la nit, a RAC1, el Barça-Madrid de pretemporada a Dallas.
Està jugant amb foc.
No t'enganyo, JR. Ens podries ajudar a promocionar el partit?
I què vols que faci?
Explica'ns com et sents tenint el clàssic a casa.
Feia anys que no em sentia així.
Fantàstic.
És suficient?
Sí, gràcies. Dissabte a les 11, el plat fort de la gira americana del Barça. El clàssic contra el Real Madrid. Seguiu el partit des de mitja hora abans a RAC1 amb Jaume Molló.
Hi ha una màgia entre nosaltres.
La narració de Marta Ramon, estrelles convidades. Convidades i J.R. Ewing.
Això no podrà ser.
D'acord. Aquest dissabte a les 11, el clàssic Barça-Madrid a RAC1.
Sí, com ha de ser.
El Barça en xancletes és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som u.
A RAC1, tu diràs, amb Jaume Molló.
I amb en Xavi Hernández, amb en Marc Cornet, amb en Marc Brau. Hola, Oriol Jové, bona nit.
Hola, què tal, bona nit.
Amb l'Oriol ara repassem els clàssics que s'han jugat a l'estranger, fora de l'estat espanyol, durant tota la història. I la Marta no pot connectar, però ja, vaja, em sembla curiós que ara mateix aquest taxi on l'està portant cap a l'AT&T Stadium, just darrere seu hi ha l'autobús del Madrid. Per tant, la Marta segur que arriba abans que el Real Madrid a l'AT&T Stadium per poder escoltar Carlo Ancelotti. O sigui, que està en un embús de trànsit igual que ella, pel que m'explica el Real Madrid.
I me'n pregunto si l'autobús porta l'escut.
Sí.
Sí.
Sí, perquè m'ha passat una fotografia. Sí, sí.
Però imagino que és un autobús que no ha viatjat cap allà, no?
No, no, això es fa allà. El Barça també ho fa.
Ah, vale, vale.
Es prepara un autobús allà. De fet, l'única ciutat on el Barça no porta el bus del Barça és Madrid.
Sí. Albert, aquell famós.
Sí, sí, però bé, malauradament per motius obvis. No hauria de ser així, però ja sabem que...
Va davant, però, que això és l'important.
Eh?
Va davant, però, davant de l'autocar del Madrid.
Sí, RAC1 sempre per davant, fins i tot de l'autocar del Madrid. A les 12 ha de ser Ancelotti l'AT&T Stadium, l'escenari del partit de demà, veurem si arriba. Serà el cinquè clàssic a l'estranger, el de demà, Oriol?
El quart amistós.
Amistós. Sí, sí, clar, hi ha els dos partits de Supercopa, en efecte, a l'Aràbia Saudita, de fet, partits que s'han jugat els dos últims anys, semifinal, perduda pel Barça, i la final de la temporada passada, que, com recordem, va guanyar l'equip blaurana.
Sí, exacte, però d'amistosos en són tres, els que se n'han jugat fora de l'estat espanyol, demà serà el quart, en tot cas, el primer, no sé si algú de la taula el té gaire present, va ser el 30 de maig de 1982, es va jugar a Venezuela, en una gira de final de temporada, sense els internacionals que es van quedar, evidentment, concentrats pel Mundial que començava aquell mateix estiu, el Mundial d'Espanya, el del Naranjito. I va ser en el marc de la Copa Presidente de la República de Venezuela, un torneig que es van inventar amistós amb el Barça, el Madrid, l'Inter de Milà i el Porto, i com que ni Barça ni Madrid van passar a la final, que és el que ells preveien que passaria, es van inventar un partit pel tercer i quart lloc, que va acabar guanyant el Madrid per 1-0 amb gol de Vicente del Bosque. Això l'any 82.
Clar, ara, per que el Barça i el Madrid, encara que fos... Clar, és veritat que no hi havia els internacionals, però anava a dir, ara s'hagués pogut treure una pasta per aquest partit i segur que en aquell moment no devia pagar.
Es va jugar amb 700 espectadors en un camp que avui en dia no Imagina't. Compliria la normativa ni de Primera Federació.
Ja.
Pel següent clàssic sí. amistós fora de l'estat espanyol, el segon han de passar encara 35 anys. Saltem ja al 2017 als Estats Units, Ostres. On fan la gira tant blaugranes com blancs.
Tot a rebre Messi, que entra a l'àrea per la dreta, posa la primera ocasió, s'atura, remata, Messi, gol!
És un partit que el Barça guanya 3-2, amb gols de Messi, ara ho sentia, amb només començar el partit, Rakitic i Piqué. Però és un partit, aquest de la gira del 2017,
de Neymar.
Efectivament, que es recorda per ser l'últim de Neymar amb la samarreta blaugrana abans de marxar cap al Paris Saint-Germain.
Que va fer un tros de pretemporada, Neymar, a més a més.
Sí, sí.
La pretemporada del se queda.
Sí, exacte, del se queda de Piqué, que va ser, pot ser que fos l'endemà d'aquest partit, Xavi?
No.
No?
Nova York, el se queda.
Va ser després del primer partit contra la Juventus.
Això és Nova York?
No, això és l'últim a Miami.
Miami.
Amb un gran concert, un grandíssim concert de Marc Anthony al descans.
T'agrada Marc Anthony?
He de dir que estava menjant alguna cosa, però recordo que el concert va estar molt bé.
Va ser l'últim ball, precisament, de Neymar, que de fet crec que va fer una assistència en aquest partit, vull dir que es va acomiadar fent un molt bon partit, com deia el Xavi, va fer una bona gira al brasiler.
I en aquella pretemporada, en aquella gira també es va tossar amb Semedo. Que el van caçar periodistes que estaven entre les valles perquè entre les tanques perquè l'entrenament era porta tancada.
I recordo la cara de Valverde després d'aquell clàssic. Era... Bé, jo crec que va ser pitjor encara després de la Supercopa d'Espanya que van jugar a Barça i Madrid i que el Madrid
Deulofeu
es va
titular.
Passejar. Sí, sí. El Barça estava en absolut xoc post-sortida de Neymar i el Madrid li va passar per sobre i la cara de Valverde, vaja, era un poema. Ja sabem que mai ha estat tampoc una persona molt...
No, després es referia, I guanyarien la Lliga...
Sí, no, i tant. En aquell moment, també... jo, vaja, no hagués donat ni un euro per
4-2,
sí.
Paulinho...
Però va estar a punt de fer una lliga sense perdre.
Sí.
Aquella.
Va palmar el camp del Llevant, 5-4. Jerry Mina,
Allà estava en Parisé i Servidora per narrar el partit en aquell canvi de papers.
El dia de Jerry Mina
amb Morales. I encara ens ho recorden.
Boateng.
Va marcar...
Boateng, 3 gols, no? Boateng.
Va marcar Coutinho no sé quants gols.
3. 3 o 4.
Sí. O sigui, i així tot i així el Barça va perdre. Va, tornem als clàssics. No, ara pensava que... Si a Moussa Sissoko i Dembélé se'ls girés al cap, l'últim partit de Dembélé podria ser un clàssic també de pretemporada, però no serà així, que quedi clar que, vaja, de moment tots els inputs, pel que sabem, és que...
El 200%, continua Dembélé? t'atreveixes a dir-ho?
Ah, no, pensava que ho deies tu, no te la juguis, no.
Jordi Mestre.
Sí, no, recordo, Jordi Mestre, inoblidable. Va dir que Neymar es quedaria al 200%.
Aquest clàssic del 2017 va ser el segon, que es va jugar a l'estranger. El tercer és 5 anys més tard, és a dir, l'estiu passat, l'estiu del 2022, que també va ser als Estats Units, però en una ciutat diferent, a Las Vegas, també en el context de la gira pels Estats Units, i un partit que també va acabar amb victòria del Barça, en aquest cas per 1-0.
Se la queda Rafinha a frontal de l'àrea! Quin golaç! Gol!
Amb un altre brasiler com a protagonista, en aquest cas en sentit positiu, Rafinha, sí. Que va marcar el gol que li va donar la victòria al Barça, una gran estrena que va tenir Rafinha. Demà, per tant, serà el quart clàssic amistós a l'estranger, el tercer als Estats Units, en aquest cas a Dallas, però en total hem mirat quants amistosos han jugat Barça i Madrid tant a l'estranger com en territori de l'estat espanyol, i n'hi ha un total de 34 al llarg de la història, amb, atenció, 20 victòries del Barça,
de 34,
10 empats i només 4 victòries del Madrid.
Això deixa molt malament el Barça, eh?
Sí, aquí el tribunero diria, clar, ells guanyen els partits bons.
Guanyen els importants.
Els oficials. doncs sí, els amistosos realment és una golejada del Barça, 20 de 34 i només 4 derrotes?
Sí, i de fet, aquí hem de fer molta arqueologia, però els 20 primers d'aquests 34, els 20 primers, del Madrid no en guanya cap, el primer que guanya és el 34. L'any 1934, però els primers 20 amistosos són pràcticament tots de fa 100 anys o més.
Clar, sí, la majoria d'amistosos són... Sí,
quan realment podia haver-hi una mica d'amistat. Després ja es va crear la rivalitat entre els dos clubs.
Llavors ja eren poc amistosos. Demà al Recomigdia ens donaràs més detalls d'aquests amistosos.
Sí, explicarem una mica més aquesta història dels amistosos entre Barça i Madrid.
Demà ben atents amb l'Oriol Jové, la part dels esports del Recomigdia. Fins ara, Oriol.
Fins ara.
Com a mínim el d'aquest any, Xavi... És una bona hora, que el de l'any passat va ser a les 5 de la matinada, sí. Demà a les 11 de la nit, i home, un clàssic encara que sigui de pretemporada, ve de gust, no?
Sí, aviam els imponderables, no? La gespa, els pactes previs entre Xavi i Ancelotti, faig conya amb això. No, aviam, és un partit per seguir-lo i començar a treure conclusions, perquè molta gent diu, no, la pretemporada no es treuen conclusions, però queden 2 setmanes perquè comenci la Lliga... I penso que serà una altra vegada una lliga de 2. Aviam si l'Atlètic de Madrid s'apunta a la festa, però em sembla que serà una lliga de 2 i es podrà fallar poc sí, en les primeres jornades. Per tant, el Barça haurà de començar a ajustar-se. Aviam si hi ha evolució, si es millora la sortida de pilota, si hi ha una miqueta més d'intensitat, la segona part, per exemple, de Jong, l'altre dia contra l'Arsenal va ser força justeta. Tinc ganes de veure com balla aquest Barça. El Madrid de moment ha funcionat bastant bé.
Sí, amb les dues victòries, amb aquest canvi de sistema, aquest 4-4-2. En tot cas, és un partit que...
Amb Joselu marcant de xilena.
Sí. No, realment va fer un gol increïble, eh? Deixa seqüeles, no? Un clàssic, encara que sigui de pretemporada, no? Segurament, depèn com vagi, si el Madrid no fa gols, per exemple, allà tornaran a pressionar amb el tema que ha marxat Benzema i no ha vingut ningú, encara. I aquí al Barça, doncs, també pot fer aixecar alguna veu de dir, ostres, això... Aquí en falta alguna cosa, encara, no?
De fet, ara l'Oriol parlava d'amistosos, jo crec que un Barça-Madrid mai és un amistós. Senzillament, l'única diferència és si hi ha algun títol en joc o forma part d'alguna competició, no? Jo crec que a Madrid en tenen ganes, perquè ells se n'adonen que la temporada passada no va acabar dissenyant-se com ells s'havien plantejat, ho van pràcticament abocar tota la carta de la Champions, i en aquest cas no els hi va sortir bé davant del City. I el Barça, a mi l'altre dia em va deixar bastantes incògnites, no m'esperava, tot i que l'Arsenal evidentment estava més rodat, se li van veure les ganes, que em sembla perfecte, perquè els amistosos també han de servir, si jugues contra grans equips, doncs per poder rodar-te encara més. Doncs a mi l'altre dia em va decepcionar una mica, perquè m'esperava doncs, com més consistència, no? O sigui, em va donar la sensació que s'havia prolongat al final de la temporada passada, en què el Barça, aquella consistència defensiva que li va donar la base per guanyar el títol, doncs es va anar perdent, no? És a dir, aquest castell de cartes es va anar d'alguna forma perdent a poc a poc, i l'altre dia vaig tenir la sensació que s'havia de tornar a construir de nou, perquè que l'Arsenal en marqui 5 gols, però sobretot amb errades defensives, que jo crec que és el que havia aconseguit minimitzar Xavi,
doncs a mi em va sorprendre, perquè dius, ostres, errors de concentració, errors infantils, crec que això ja ho havíem sobrepassat d'alguna forma, no? Si hem de seguir una altra vegada a treballar això, és que crec que el recorregut que s'ha de fer encara és bastant, i jo crec que, o pensava que amb Xavi ja no era així.
Clar, jo és que de l'altre dia poso també asterisc que, clar, en el gran, o sigui, el rodatge que tenia l'Arsenal i que tu no tenies, i a sobre la gastroenteritis, no? No sé fins a quin punt això són atenuants, o també vas quedar una mica inquiet, Xavi, tu?
És que té una gastroenteritis als Estats Units, on ja t'has hagut de desplaçar amb moltes hores de vol, que no estàs treballant com treballaries a casa, doncs evidentment que resta. I tinc dubtes de si el Barça ha pogut recuperar gaire el color després del partit contra l'Arsenal. Hi ha hagut un altre viatge, sí. A dalt es podrà treballar poc, es passarà calor també. Al final, les gires és que penso que té fins i tot més pes la preparació que el futbolista faci de vacances que no la que es treballi físicament.
I més amb aquests climes, també.
Sí, en una gira. Col·lectivament sí que és evident que Xavi ha d'ensemblar peces, però el Barça de moment és un equip continuista, no? Ha de ser continuista del que vam veure la temporada passada.
Sí, però continuista de l'última part, que jo crec que és el que a mi em va deixar una mica inquiet l'altre dia, és a dir, el Barça
ha de ser més consistent. Si el Barça de Xavi és un equip que no encaixa gols, o encaixa molt pocs gols, i que sense pilota és molt disciplinat. Jo penso que el que li hem de demanar al Barça aquest any és que amb pilota sigui una miqueta més divertit. I té un argument que per mi és pot ajudar molt en aquest sentit, que és Ilkay Gundogan. És un futbolista que ve de ser dels tres millors migcampistes d'Europa.
Sí, sí. Doncs bé, veurem demà, a partir de les 11 de la nit, des de mitja hora abans a RAC1, serà un nou cara a cara entre Xavi i Ancelotti.
La centrada de Valde, la rematada...
Que sí, que donava mitja lliga al Barça. Demà és el primer clàssic de la nova temporada. Torna a suposar un duel Barça-Madrid, el partit que més cops s'ha repetit des de l'arribada de Xavi com a entrenador del Barça. Anem a fer un cop d'ull d'aquests precedents. Marc.
Sí, déu-n'hi-do, perquè mira sí. Que ha jugat partits Xavi contra molts equips, però precisament és el Madrid l'equip contra el qual s'ha enfrontat més vegades com a entrenador. D'aquests 8 precedents de Xavi a la banqueta del Barça contra el Madrid, no està malament el balanç. 5 victòries al Barça, 3 derrotes, incloent una final que va valer un títol, la Supercopa, i una victòria clau a la Lliga, la que escoltàvem del gol de Kessié. El Barça ha marcat 14 gols contra el Madrid quan ha estat Xavi l'entrenador, i n'han encaixat 13, clar. Dins d'aquests 13, evidentment, també està molt marcat els últims 4 que van encaixar a l'últim precedent, el 0-4 a la Copa. Repassem com han estat aquests 8 partits, farem una pinzellada molt ràpida. El primer de tots va ser el gener del 2022, aquelles semifinals de les Supercopes, aquell partit que empata Ansu, sí. I que després va al Verde a pròrroga marca, que després hi ha aquelles paraules tan comentades, no?, que va sortir Xavi al postpartit dient que tot i la derrota el Barça havia crescut, sí. I tot plegat. I què va passar? Doncs que 2 mesos més tard, al març del 2022, Madrid 0, Barça 4, aquella golejada amb Aubameyang com a protagonista, i que no sé vosaltres, però jo, que vaig estar al camp, vaig tenir la sensació que aquell dia sí, el Barça va perdre l'oportunitat de fer un resultat encara més històric que el 2-6.
Sí, absolutament. Sí, perquè el minut 60 i pico va ser el 0-4.
Sí.
I va haver més oportunitats. I el Madrid estava molt, molt derrotat en aquell moment.
Igual que el 0-4 que em parlaràs ara de la Copa, jo crec que també tenia la sensació de que podien haver fet
sí, també. Hi havia un moment, sí, que va també. Fer el pitjor.
Aquests van ser els dos primers partits del Barça de Xavi. Els deixem una miqueta a part perquè és amb la plantilla, diguem, amb la que va acabar la temporada sí. 21-22. La temporada passada, 6 partits entre Barça i Madrid, comptant el partit del juliol del 2022, que ens repassava l'Oriol Jové abans, aquest amistós a Las Vegas, que per cert va ser el debut de Lewandowski. Va ser el primer partit sí, de Lewandowski amb el Barça i va estar a punt de marcar en una jugada amb Courtois. El quart precedent va ser el partit d'octubre del 2022, partit de Lliga, Madrid 3, Barça 1, aquell partit que marquen Benzema i Valverde, si no estic equivocat, Ferran fa el 2-1 i al final Rodrigo de penal, un partit que Xavi sempre ha dit que va ser clau. De fet, durant molt de temps va ser l'última derrota del Barça a la Lliga, fins al Mundial i fins tot plegat. De fet, va ser l'últim partit en el qual el Barça es va deixar punts abans de l'empat contra l'Espanyol. Últims 4 precedents, que són precisament els quatre precedents d'aquest 2023. Segurament, no sé si és el millor partit, però un dels millors partits de l'era Xavi, Barça 3-Madrid 1, final de la Supercopa, amb Gavi com a MVP. Al març del 2023, el Madrid-Barça més diferent, potser, que hem vist de tots, el partit de l'anada de Copa, aquell 0-1 al Barça amb moltes baixes, amb el gol en pròpia porta de Militao. Jo crec que d'aquell partit tots ens quedem amb el partit d'Araujo contra Vinícius, segurament.
Sí, un espectacle.
Sí, i d'un Barça que semblava el Milan de Sacchi.
Sí, sí.
Això ho de Capello.
No va xutar porteria, em sembla.
No.
És veritat.
Bé, no, perquè hi ha el gol de Militao en pròpia porta, i a la segona part hi ha aquella de Kessié, que Ansu li rebota i marxa fora. I els últims dos precedents, el 2-1 de Lliga amb el gol de Kessié, i l'últim, evidentment, doncs el 0-4 a la Copa amb el hat-trick de Benzema, que també serà un dels grans absents al partit de demà, perquè durant els últims anys Benzema doncs també ha estat un dels protagonistes dels clàssics. Per tant, aquest és el repàs. Partits pràcticament sempre molt igualats, on el Barça ha anat força bé les coses, amb aquest asterisc, el 0-4 de l'any passat pel Madrid i el 0-4 de l'any passat allà.
I de moment aquest 5-3 favorable a Xavi en els cara a cara amb Ancelotti. Clar, demà, si hi hagués Gavi, diria, jo crec que demà hi haurà quatre migcampistes, no veurem el 4-3-3 de l'altre dia, però sense Gavi, creus que també optarà per quatre mig del camp, Xavi, o insistirà en el 4-3-3?
Pot provar amb Pedri obert a l'esquerra i fer un doble pivot, que jo crec que és el que arrencarà de secada la temporada amb Oriol Romeu i De Jong, i Gundogan una miqueta més alliberat. A mi m'agrada veure això.
A mi també. A mi, de fet, em va sorprendre a mi l'altre dia el 4-3-3, eh? O sigui, l'entenc, i més si no tens Gavi, que, no, clar, no pots, amb els jugadors del primer equip, si vols fer jugar tots els jugadors del primer equip, doncs tenir les posicions doblades, però, clar, si és l'esquema que no jugaràs els partits, o molts partits importants, no sé, em va sorprendre.
Ancelotti, què ha fet? Ha marxat Benzema, s'ha adaptat als jugadors que ell té, 4-4-2, sí, perquè el 4-3-3 segurament sap que no li pot donar el rendiment que fins ara sí li ha donat. A mi el 4-2-3-1, tenia en compte que Oriol Romeu no és Busquets, tenia en compte que Frenkie de Jong no és Busquets i que Gundogan, com més a prop de l'àrea estigui, millor, em sembla, tenia en compte les fitxes que tens, els jugadors que tens, em semblaria el millor sistema, tot i que soc un gran defensor del 4-3-3. Però el 4-2-3-1 dona segurament més consistència, no li dones tanta responsabilitat a Oriol Romeu i permets que ja sigui les dues puntes, o Rafinha, o Pedri, Gundogan, és a dir, aquest triangle que pugui generar de mitges puntes acompanyen també millor Lewandowski, no? El tema, clar, no hi ha Gavi. Jo crec que amb l'entrada de Gavi aquest 4-2-3-1 generaria més dubtes, perquè et dona el quart migcampista Gavi i et dona més també solvència a nivell defensiu al mig del camp. No ho sé, jo a vegades penso que Xavi s'ha emparrat una mica amb apostar per un sistema molt determinat quan els jugadors que tenia potser no eren tan necessaris, fins que va adoptar aquest quart migcampista amb la figura de Gavi, no?
I el Madrid amb el 4-4-2, Xavi, amb Bellingham de mitja punta, de moment els estan anant bé, no?
Sí, 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 al final el Madrid és intentar que Bellingham pugui brillar, que és el futbolista pel qual ha apostat calés aquest estiu, i és la gran novetat per incloure, no?, dintre d'un sistema que ja més o menys funcionava. I veurem si arriba Mbappé, si aquest sistema es manté o no. Jo crec que sí.
Jo també.
Jo crec que sí, perquè amb Vinícius són cromos una mica repetits en un 4-3-3. I sí, si són dos davanters, doncs Mbappé potser i Vinícius poden quallar millor si juguen junts.
I Rodrigo pot ser un gran revulsiu a la banqueta.
Rodrigo no? És el millor davanter, el millor pitjor davanter de la Lliga. És un futbolista...
És el davanter del Madrid que fitxaria, t'he de dir.
Amb una gran capacitat per aportar, per resoldre, sí, sí. I després no és un jugador ni que sigui molt ràpid, ni que sigui molt alt... No te rauleja una mica.
Sí. Sí, perquè a més en els moments importants, partits importants...
Rauleja, uf, és marca, com Raúl.
Sí, sí, i pot jugar a la mitja punta també, sí. O sigui, si no hi ha Bellingham, pot en un moment determinat jugar per darrere d'Mbappé i de... ja ho diré, i de Vinícius. Comença Ancelotti a l'AT&T. Carai, que puntuals. Marta, hola.
Aquí, Victoria Calero, directora... Hola, bona nit. Después de dos buenos partidos... Està començant Ancelotti, sí, just ara amb la primera pregunta, el sentim.
Escolta, un parell de respostes.
¿Qué le gustaría ver de su equipo en el Clásico? Después de estas dos victorias, ¿qué Real Madrid le gustaría ver mañana? ¿Qué le gustaría ver de su equipo en el Clásico?
Sí, creo que en estos dos partidos hemos hecho cosas buenas, cosas que mejorar. Estamos trabajando en esto. Creo que son todos los partidos en este periodo son una oportunidad para meter a punto la máquina. Lo estamos haciendo bien, creo, y queremos seguir.
Hola. Buenas noches.
Hoy no hay traducciones, perfecta.
La trampa, Mister Ángel Rodríguez, para caer en la COPE, de preguntarle por Mbappé. Pero imagino que usted, como nosotros, ha escuchado o ha visto lo que ha pasado entre Xavi y Arteta el otro día. Entonces yo quería preguntar, ¿el Real Madrid le va a meter mucha intensidad al partido de mañana contra el Barça? Gracias.
El Real Madrid mañana intentará de jugar un partido a lo mejor, como siempre, teniendo en cuenta que somos en pretemporada. Vamos a tener un test muy muy importante, porque vamos a jugar contra un rival que es muy fuerte, que tiene mucha calidad. Entonces esto es lo que queremos hacer, y nada más. El resultado en este sentido es lo menos importante. Lo más importante es, como he dicho, seguir progresando en un test que va a ser un test muy exigente, porque el rival es muy fuerte.
Hem provat això de la intensitat, però Ancelotti és cap d'ell, eh? Ancelotti no pica.
Els agrada, treure les preguntes de context.
Home!
Nos ha sorprendido a todos, no sé si a ti, la rapidísima adaptación de Jude Bellingham. No solo en la convivencia que contáis, Bellingham, que es una maravilla, que tiene ganados a los compañeros, sino sobre todo con los dos sistemas que has puesto tú, muy parecidos, pero con algunas diferencias, lo bien que se ha adaptado a jugar ahí en esa zona.
Es a la gana, eso.
Quiero preguntarte, tú que
has
tenido
futbolistas
como Bellingham en esa posición, ¿a quién crees que se parece más de todo? Porque el otro día hizo un gol que dicen que es muy de Zidane.
Cada uno tiene sus características, que la verdad es que el media punta de hace 20 años era un media punta distinto, que no tenía la llegada que tiene ahora el media punta moderno. El media punta moderno es un media punta que no solo tiene calidad técnica, sino también tiene fuerza física para moverse rápido y para tener llegada en el área. En este sentido, Bellingham es un media punta muy, muy completo. La verdad es que sí, se ha adaptado muy bien, se está adaptando muy bien, también porque los compañeros lo están ayudando mucho.
Mira, la cómplice de Xavi Hernández i servidora, quan Ancelotti ha dit Bellingham bé. O sigui, que és que no és difícil.
Hem passat de Karim a Bellingham.
A Bellingham.
I a Beckham, recordeu també,
sí,
uns anys.
Un clàssic. Deixem la Marta Ramon pendent d'aquesta roda de premsa de Carlo Ancelotti. Tornarem abans que s'acabi el Tu Diràs. No crec que digui cap gran cosa al tècnic del Madrid. I a més, hem d'escoltar la conversa que ha mantingut en Miquel Agut amb David López a Manchester. Abans, però una pausa.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Gourmet La Vanguardia et porta els plaers fumats per l'estiu amb salmó i llobarro d'esmuc, acompanyat per Vimes Rodó Incògnit Rosat, burrata de formatge de la mamma, un pack de caviaroli, oli malmelada de llàgrimes del Canigó i pa de sègol d'espiga blanca. Tot per només 49 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC 1. Una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El divendres 4 d'agost, de 3 a 7 de la tarda, versió RAC 1, amb Xavi Rocamora en directe des de Reus.
Home, però si farem el programa a la terra de la Napris.
La millor ciutat del món. Us portaré a fer el programa a Calmassó. És un lloc fantàstic.
Viviu una edició especial del versió RAC 1 d'estiu amb Xavi Rocamora en directe a la ruta d'estiu. El divendres 4 d'agost, a les 3, des del Centre d'Art Calmassó de Reus.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
90.682-90682.
Sèrie
6006.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Temporada i l'altra es troba a faltar molt al futbol, què us he de dir? Sort que la Liga comença abans a Movistar, amb els partits de pretemporada, i a més podrem veure tota la gira del Barça i del Real Madrid a la Soccer Champions Tour, inclòs el clàssic de demà, que Barça-Madrid a Movistar. Així que ara, que saps que arriba la pretemporada, gaudeix més de l'estiu veient-la a Movistar. Passen 5 minuts de la mitjanit, una hora menys a Manchester. Miquel Agut, bona nit.
Agut night, Jaume Molló.
Demà, nou amistós del Girona, Agut.
Això mateix, demà a Ewood Park, a l'estadi del Blackburn, setè classificat de la segona divisió anglesa la temporada passada. El Girona jugarà el segon i últim partit d'aquesta gira anglesa, el quart de la pretemporada, un partit pel qual no podrà comptar Mitchell ni amb Valeri ni amb Borja, que tenen molèsties en un peu i que han viatjat a Barcelona perquè els revisi el doctor Cugat. No acaben de fer net pel que fa a la resta de jugadors que havien viatjat fins aquí, tots disponibles, i demà a jugar al camp del Blackburn, a veure si continua la progressió de l'equip de Mitchell.
Abans que us preguntava Marc Xavi sobre l'Espanyol, i dèiem un inici incert, el del Girona, de moment sense recanvi del Tati, sense recanvi d'Oriol Romeu, podríem dir una mica el mateix?
Sí, i el mateix aplicat a Quique Cárcel. Garagarza tindrà feina i haurà de tenir olfacte per dedicar els recursos pocs que tindrà per fitxar i per convèncer els jugadors de jugar a segona, que això també serà un afegit. Perquè, per exemple, jugadors com Arribas del Madrid o que podrien anar a l'Espanyol, el fet d'anar a segona potser doncs arrufarà una mica el nas. Però el Girona, jo penso que és un equip que fa goig i que Quique Cárcel tindrà això al seu favor.
Sí.
Mitchell és un entrenador que millora els futbolistes amb talent. Tinc moltes ganes de veure Pablo Torre a les seves ordres, aviam si el xaval hi posa de la seva part i fa una mica de... o sigui, fa colzes, no?, i s'aplica, cosa que potser li va faltar una mica amb Xavi, amb qui em consta que va tirar la tovallola en algun moment de la temporada. També força bé Sàvio, l'altre dia vaig veure una estona del Girona contra qui era que jugava el segon partit.
Agut, ajuda'ns, al Sheffield?
Contra el Sheffield, sí. Va fer un bon gol, va fer bones jugades i és un futbolista que pot tenir continuïtat, però és evident que només amb Estuani de davanter no pots anar a primera divisió per mantenir-te i donar continuïtat al que vas fer la temporada passada, i que necessites un futbolista important al mig del camp, perquè Oriol Romeu abarcava moltíssim i era una prolongació de l'entrenador a la gespa.
I tant, remata-ho, Marc, i tanquem amb David López.
La gran diferència del Girona amb l'Espanyol és que hi ha el múscul a darrere del City. Jo sí. Crec que això, en el moment en què està el Girona, li pot acabar salvant una mica la papereta, no? Evidentment, jo crec que comptar amb la figura de Mitchell pot ser doncs el gran artífex perquè jugadors que tinguin dubtes acabin jugant al Girona. És a dir, Sigankov va anar a petar a Girona i crec que és un jugador que... encara el veurem molt millor aquesta segona temporada perquè es va haver d'acabar adaptant doncs, a la ciutat, al futbol diferent i tot plegat. Pablo Torre, Savinho, l'altre dia ja es van entendre les mil meravelles aquests dos jugadors, però sí entenc que 3-4 fitxatges mínim han d'acabar arribant en un Girona del que espero des del dia 1. No que s'obsessionen amb el tema d'Europa, que potser podria ser el gran error, però sí que crec, i el meu soci, el meu sogre, que és soci del Girona, m'ho deia, diu, sí, que vas al camp i saps que gaudiràs. Jo crec que a dia d'avui un aficionat, un soci de qualsevol equip, que vagi al camp i guanyi o perdi el seu equip, almenys els vegi jugar bé a futbol, cosa que en el cas del Barça segurament la temporada passada, sobretot el tram final, no ho vam poder veure, sí, doncs ja és molt, no?
Sí, sí, i tant que sí. Una cosa ràpida, Miquel?
Res, que si el Girona s'ha de gastar els calés entre el substitut d'Oriol Romeu i el de Tati, se'ls gastarà a dalt, és on farà la gran inversió, i que Vini Júnior, Vini Sousa, Vini Júnior, ja m'agradaria, Vini Sousa, com que està...
O no ens agradaria.
Valeri és millor jugador que Vini.
Ballant a Montilivi, tu.
Bueno, Michel li tocaria el crostó o allarien junts, però Vinny Sousa, com que pertany al Citigroup, Molló va veure el partit del Sheffield, sí. I avui s'estava entrenant amb altres jugadors del Citigroup al costat del camp d'entrenament del Girona. No sé si serà l'home del mig del camp, però és un dels jugadors que gairebé que deu conèixer ja els moviments del Girona de tant a prop com els ha tingut aquests dies.
Cada cop es va costant més, un dia el trobaràs al camp. Vinga, Miquel, fins demà.
Adéu, una abraçada.
Demà pendents d'aquest partit del Girona contra el Barley. Tanquem també tertúlia, Xavi Hernández, Marc Gornet, que vagi bé. Gràcies, bona nit.
Bona nit, bon cap de setmana.
Marc Brau, que vagi bé, bon cap de setmana per tu també, que t'ho fa descansada, tant en tant toca. Fins la pròxima, Marc.
Fins la propera, que vagi bé.
Ens quedem amb aquesta conversa d'en Miquel Agut amb David López.
David López, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Aquesta rascada que veig aquí a la cama esquerra ens ha d'amoïnar o no?
Bueno, ferides de guerra de la pretemporada que està sent dura, però no, cap problema.
Cap problema amb les ferides de guerra. S'està bé aquí? O sigui, si pot dormir aquí a Manchester, no fa tanta calor com a Catalunya. Aquestes instal·lacions, no sé com estàs en aquest moment de la pretemporada, com et trobes?
Sí, s'està millor. Com a mínim, ara mateix no estem suportant el calor que està fent a Espanya, però sí que trobem a faltar el sol que hi ha, que tenim allà. Quan no hi ets a casa, et trobes a faltar allò que et manca, no? Però bueno, s'està bé per entrenar aquí, s'està molt bé.
La temporada passada arribaves aquí de nou i ara ja ets un jugador important de la plantilla, suposo que tu també ho sents. No sé, comparant-ho amb aquella temporada, quines sensacions tens?
No, tinc bones sensacions. Òbviament, les pretemporades sempre són estranyes perquè sembla que a tothom se'ns hagi oblidat la forma de jugar d'any passat amb unes vacances, però bé, la veritat és que jo crec que respecte quan vaig arribar jo a l'alçada, que era més o menys aquesta alçada l'any passat, tenim millor equip, ja tenim molt més assimilat la forma de jugar, calen doncs polir certs moviments, com et dic que es van oblidant, i millorar coses que l'any passat no acabem de fer bé, però bé, jo crec que tenim millor equip que l'any passat, aquestes alçades, i bueno, a veure si s'acaba de tancar el mercat i podem treballar tots junts.
Teniu millor equip que l'any passat, aquestes alçades? Tindreu millor equip que l'any passat, al final del mercat, creus?
Bueno, això ja és un tema de la direcció esportiva. Com a mínim ja tenim una gran part de la feina feta. Hi ha molts jugadors que ja estàvem l'any passat, que ja coneixem què és el que vol el míster. Ja hem tingut temps per veure coses que l'entrenador vol canviar respecte a l'any passat i partim, per mi, partim ja des de una part més avançada que l'any passat.
No sé quants jugadors creus que us farien falta i en quines posicions, perquè ha marxat l'Oriol, ara preguntaré per ell, ha marxat Tati, dos jugadors molt importants la temporada passada. No sé quants creus que us en faltarien.
Bueno, no sé, per ara òbviament falten jugadors, però com et dic, veig l'equip bastant complet, bastant compensat. És obvi que aquestes dues posicions que comentes, tant la de 6 com la de punta, són les que més ens fan falta, però bé, això ja la direcció esportiva ja està en marxa i suposo que ho solucionarà en breus.
Quin ha de ser l'objectiu d'aquesta temporada, David?
Bueno, jo crec que l'objectiu ha de ser intentar millorar sempre el que es va fer l'any passat. Crec que l'any passat va ser una temporada molt bona, vam estar a punt a un passet d'entrar a Conference, però crec que ens hem d'oblidar tot això i seguir amb la mateixa mentalitat, seguir amb el treball de l'any passat que com ens va demostrar que ens va portar a bon port.
Deixa'm que pregunti també pels joves, perquè hi ha de moment a la falta, mentre s'esperen més fitxatges, hi ha joves i fa pinta que són com prometedors, no? Estan aportant molt, que són descarats. Com els veus tu, si els veus no sé, no demanaré quins específicament, però si els veus capacitats per ajudar-vos aquesta temporada, a part que ja n'hi ha d'altres com per exemple Artero o Joel Roca de la temporada passada.
Sí, tant els que han vingut a aquesta pretemporada amb nosaltres de nou com els que estan ja treballant habitualment amb nosaltres, m'ha sorprès perquè la cantera de treballar molt bé el Girona i està traient jugadors que segur que en uns anys estaran o bé amb nosaltres o qualsevol equip, però segur que en el futbol professional, no? Ara els que han pujat, que estan aquí a Manchester amb nosaltres, ja vam poder veure l'altre dia en el partit que ens estan aportant molt, i bé, qui no, ningú sap, pot ser que siguin estar fins i tot jugadors importants per la temporada, per aquesta temporada.
Entre tots, i ja que parlaves de millorar la temporada passada, diguem-ne que us obligueu a pensar més en Europa que en la salvació, o això és una barbaritat, això que et dic?
No, jo crec que ens hem de centrar en millorar el que vam fer l'any passat. Una de les parts a millorar, jo diria que és l'inici, que l'inici de l'any passat ens va costar molt, també perquè la plantilla no estava acabada, perquè venien molts jugadors nous i fins que no vam acabar d'agafar i el míster no va acabar de trobar el sistema i juntar-ho tot, vam perdre moltes jornades. Jo crec que en aquest aspecte hauríem de millorar i que estem en el camí. I després, el fet de potser no encaixar tants gols, sí que és veritat que som un equip molt alegre amb la pilota, que volquem amb molts jugadors a l'atac, però hem de controlar les transicions, hem de controlar que no ens facin tants contraatacs i tancar la porteria, perquè això també ens ajudarà a millorar respecte a l'any passat.
Respecte a l'any passat, hi ha un jugador que va arribar amb la temporada començada, que no hi és, que va ser molt important, i que és l'Oriol Romeu. Quants fitxatges calen per fer un Oriol Romeu, David?
Home, serà molt difícil trobar un Oriol Romeu. Ens tenia molt mal habituats, l'Oriol, i per nosaltres és una baixa molt important. Està clar, no és res nou per ningú. Però bueno, hem d'intentar de passar pàgina i de buscar solucions. Ara per ara, l'altre dia l'Eix va fer un molt bon partit. Òbviament no és el mateix perfil que l'Oriol, però bueno, jo crec que al final el míster intenta moure totes les peces del puzzle per al final quadrar-ho tot, i després doncs veurem el mercat a veure què passa.
Com el substituiries?
Portant un altre Oriol. No, però és complicat, la veritat, que és un jugador que ja no sol anar al camp, sinó dins del vestidor, és una peça molt important. És un jugador amb una mentalitat molt forta, molt professional, un jugador de grup, i bueno, seria molt molt complicat trobar un altre jugador igual que ell.
I a més tinc entès que vosaltres vau fer una molt bona relació, que no us coneixíeu, i que arran d'aquesta temporada vau tenir una molt bona relació. Per tant, no és només la mancança futbolística, sinó també de tenir un amic, no?, al vestidor.
Sí, totalment. Sí, bueno, ens vam conèixer, jo no el coneixia personalment, i bueno, mica en mica ens vam anar donant compte que teníem molts punts en comú i vam fer una gran amistat, i òbviament doncs, per mi també es fa dur que se'n vagi un amic, no, de l'equip, però bueno, aquestes són coses que passen en el món del futbol i l'amistat seguirà, però bueno, el trobes a faltar en el dia a dia, no?
Potser ara desitjaràs que guanyi el Barça, no?
Home, no, fins aquí no. Jo ja li he dit que ara segurament parlarem alguna menys, però bueno, faré un esforç per ell.
Molt bé, escolta'm, tu creus, i et faig l'última pregunta sobre ell, però creus que li anirà bé al Barça?
Segur. Pel Barça serà una peça fonamental. Òbviament molta gent no el coneix perquè potser no va veure els partits del Girona, però és un jugador que ja no sol pel recorregut que hi ha tingut, Premier, molt, a Alemanya, a Espanya també. L'any passat amb nosaltres va fer una temporada espectacular, que fins i tot va arribar a sonar per la selecció espanyola, i crec que és una peça que li donarà un equilibri al Barça que ara mateix no té, i Xavi segur que sí que ho sap i és conscient, i per això ha volgut emportar-se-la al Barça, però jo estic convençut que serà una peça important per aquest any pel Barça.
I tu t'hi veus? Abans parlàvem de substituts, tu t'hi veus fent d'Oriol?
Home, és complicat perquè quan ja trobes una posició en la que et trobes còmode, anar canviant de posicions, a part que són posicions que estan juntes en el camp però que no tenen res a veure, fins i tot a nivell físic, una és de més recorregut com un maratonià, i en canvi de central, doncs, són més recorreguts, més curts però més explosius, més intensos, i és com que la preparació física, diguéssim, és diferent, no? Però bueno, per donar un cop de mà sempre hi soc, el míster ho sap, així que cap al que hi necessiti.
Sempre podràs jugar més des del mig del camp, com aquell dia contra el Black, que vas estar a punt de fer el gol de la temporada.
Bueno, ja em va bé jugar de central, com a mínim aquesta opció sempre la tinc present.
Escolta'm, la temporada passada vas fer una temporada fantàstica. Segurament, si en el teu cas hi ha alguna cosa que pogués millorar, seria no tenir tantes lesions i poder tenir més continuïtat. No sé si això es pot prevenir o si al final, quan un va avançant en la carrera, ho vulgui o no, és més propens a tenir més lesions.
No, òbviament en això estic treballant. Sí que és veritat que em va penalitzar doncs, arribar tard a la pretemporada i després quan ja havia agafat el ritme al parón del Mundial una altra vegada haver de tornar a parar i tornar a arrencar doncs, no em va ajudar gens, però en això estem treballant. Ja pràcticament aquest estiu pràcticament no he parat, he seguit treballant i per poder arribar en les millors condicions possibles a la pretemporada ara em trobo molt bé i bueno, anar dia a dia, però sobretot aprendre del passat sempre és molt important, així que és el que intentem millorar per aquesta temporada.
Sense l'Oriol, tu seràs Mitchell a la gespa? Seràs l'entrenador al terreny de joc o no?
Bueno, seré un d'ells. Hi ha molts Mitchells en el camp, però és important tenir jugadors dins del camp que liderin i que parlin molt constantment durant el partit i que entenguin el que l'entrenador vol. I home, espero que si venen jugadors doncs, que siguin de perfil, que sé que ho seran, perquè així em consta, així que bueno, és important tenir aquestes figures dins del camp.
Algun nom que et consti? Pots donar o no?
La veritat és que no, vaig molt perdut, no estic amb les xarxes i la premsa la llegeixo molt poc, així que vaig molt, molt perdut.
Bé, escolta'm, ara que parlàvem de Mitchell, com el veus? Ja que és la segona temporada que comences amb ell, el veus igual d'il·lusionat, amb les mateixes ganes, igual de convençut amb el missatge, igual de perfeccionista intentant, com ara comentaves i com ell també va comentar després del partit contra el Sheffield, de millorar aquests detalls com la pressió després de la pèrdua de la pilota per evitar transicions, sempre obsessionat amb la millora?
Sí. Ha estat veient tots els partits de la temporada passada i intentant de trobar quines van ser les nostres debilitats de la temporada passada per poder millorar respecte a l'any passat, no? Crec que ho té molt clar. Nosaltres ja ens ha transmès quines són les coses que vol millorar per aquest any. I el veig bé, el veig. Sí que és veritat que òbviament la baixa d'Oriol doncs com per tothom és preocupant perquè era una peça fonamental, ja t'he dit abans, no sol dins del camp sinó dins del vestidor, però bé, jo crec que mica en mica amb el pas dels partits i quan vagi encaixant les peixes així com ho va fer l'any passat, que en això és un especialista, doncs segur que anirem millorant al llarg d'aquesta temporada.
O sigui que Mitchell s'ha vist durant l'estiu tots els partits de la temporada passada? És això el que m'estàs dient, aquesta barbaritat?
Sí, ha fet els deures, sí.
Llavors, tu series míster tenint en compte si s'hagués de fer tot això, no?
Bueno, òbviament és complicat el treball de l'entrenador i més avui en dia amb tanta informació, amb tantes dades, amb tants vídeos, doncs tens molta feina a analitzar, però clar, els millors al final són els que viuen d'això les 24 hores al dia.
Anem acabant, però abans et vull preguntar per alguns noms. Per exemple, el de Blind, perquè és un jugador amb molta experiència, amb un currículum impressionant, que va jugar de lateral en el partit contra el Sheffield. Tu el tenies molt a prop. No sé si, tot i que ja li vaig sentir alguna paraula en castellà, no sé si aspirar que em digui alguna en català, però bé, com que li vaig sentir alguna, no sé com està a nivell d'adaptació, si potser amb la mirada ja en teniu prou com per entendre'ns, com és jugar amb ell.
No, primer de tot, home, català fins aquí no crec que arribi almenys per ara, però sí que està posant molt de la seva part per entendre l'espanyol el més aviat possible. Està fent classes, diria que 3 o 4 vegades a la setmana, i a més a hores que jo precisament no les faria, però està posant molt de la seva part i a més és un jugador molt intel·ligent que ens entenem fàcil perquè, bueno, pràcticament com tu has dit, amb una mirada ja sabem el que hem de fer i bueno, intentar de que jo intento que s'adapti el més ràpid possible donant-li les indicacions que puc i que m'entengui Precisament per això, perquè en el partit simplement amb una paraula doncs ja sapiguem cadascú on està sense mirar-nos, no? I bueno, anirem adaptant-nos. L'entrenador també l'està provant en diferents estructures, diguéssim, a diferents posicions dintre de la mateixa estructura i bueno, anirem, ja et dic, al final el míster anirà encaixant les peces a veure quina és la millor forma perquè tothom doni el seu màxim rendiment.
De moment el nom més mediàtic que s'ha incorporat al Girona és Pablo Torre. En el partit contra el Sheffield potser va entrar poc en joc a la segona part, però cada vegada que tocava la pilota es notava molta qualitat. No sé tu si estàs, diguem-ne, que sorprès amb la qualitat que té, o si és el que t'esperaves, i en què us pot ajudar.
Sí, jo era un jugador que el coneixia poc. Té moltíssima qualitat, és capaç de rebre entre línies i girar-se, té bon xut, té bona arribada, ara portava molt de temps sense competir i bueno, és el que haurà d'anar agafant, i a part d'això, doncs, els conceptes del míster que a vegades doncs, el que et servia en el Barça o en el Racing no és el que servirà aquí, no? Però bé, a poc a poc ja va agafant els conceptes, va intentant de trobar els seus espais i crec que és un jugador que ens anirà molt bé i ens aportarà molt aquesta temporada.
I l'últim nom, també arran del partit, de l'últim que vau jugar, Savinho, perquè va fer un gol gairebé amb una passada a la xarxa, amb molta delicadesa, és un jugador que també és molt ràpid, i que, molt ràpid amb la pilota també, i és aquells típics talents, no?, com molt joves, que cal acabar de formar. Creus que és, per dir-ho així, perquè la gent s'entengui com un diamant en brut?
Sí, sí, 100%. A mi em va sorprendre molt, perquè aquest sí que no el coneixia en absolut, i ja des del primer dia ja se li veuen que té coses que són pràcticament innates, no de les que s'aprenen a l'escola, sinó de les que s'aprenen al carrer, diguéssim, jugant amb la pilota al carrer. És un jugador que és un encaradonat, que hem de ser capaços de trobar-lo en posicions d'encarar el lateral constantment. I a partir d'aquí, bueno, com l'altre dia, el gol ve molt així, però hi ha moltes situacions que es troba així i nosaltres l'hem d'aprofitar, però bueno, ha de polir altres parts que potser no les havia treballat abans i que per nosaltres són importants, i entendre els moviments de l'equip, entendre el treball defensiu, però també jo crec que és un jugador que anirà millorant segur, perquè anirà agafant els conceptes mica en mica, però que ens ajudarà moltíssim i aportarà moltíssim aquest any al Girona.
Ara acabo amb l'última. Acaba la frase, David. Aquesta temporada del Girona?
Millorarà el Girona de l'any passat i farem història mantenint-nos un altre any a primera divisió.
Gràcies, David, i molta sort.
Vinga, a vosaltres, gràcies.
Jo crec que els aficionats del Girona afirmarien que fos una temporada millor que l'anterior, aquesta 23-24. Conversa de Miquel Agut amb David López, avui protagonistes d'excepció, el tu diràs, el futbolista del Girona, i hem començat amb Luis García, l'entrenador de l'Espanyol. I a Los Angeles, la Marta Ramon ha estat pendent de la roda de premsa d'Ancelotti. N'hem escoltat l'inici. Marta, alguna cosa destacada d'aquesta compareixença que ja s'ha acabat?
Bé, Ancelotti ha deixat clar que no tenia ganes de parlar d'Mbappé, ho ha deixat clar i diàfan, i un Ancelotti que ha dit que la gespa de l'AT&T Stadium li sembla que està en perfecte estat per jugar a futbol, i d'alguna manera amb aquesta frase que sentirem ara, podríem dir que és un avís a navegants a possibles reflexions de Xavi en cas que no li agradi la gespa. El sentim.
En el césped se puede jugar un buen partido, es un césped bueno, la pelota se mueve bien, no hay rebote, entonces creo que si no jugamos bien no es por el césped.
D'acord, us ha quedat clar, oi?
Sí, 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 sí.
Per tancar ràpidament, ara a l'entrenament estarem pendents de Valverde i Mendy, que són dubte de cara a demà. Courtois jugarà a la porteria, i l'única baixa ja confirmada per Ancelotti és Arda Güler, que no jugarà al Clàssic.
Doncs per tant, demà no veurem Arda Güler, i al Barça en principi no veurem Gavi ni l'Anglès. Marta, o encara hem de posar algun asterisc?
Gavi té possibilitats.
D'acord.
Gavi sí que tenia problemes a l'esquena, però ens han dit que evolucionava bé, o sigui que a veure com se sent avui a l'entrenament, però jo a Gavi doncs no el dono per perdut encara.
Doncs perfecte, fantàstica notícia. El Via Lliure, al matí, escoltem la Marta i les reflexions de Sergi Roberto i el que hagi passat en aquests entrenaments de matinada. Gràcies, Marta, bona feina, fins demà.
Fins demà.
I ara en el món del bàsquet, ja ho diré, el nom del dia és el de Sergi Martínez. Marc Mundet, bona nit.
Bona nit.
Feia dies que tots ho donàvem per fet i avui s'ha confirmat la cessió de l'Alé Rubinenc a Girona aquesta pròxima temporada.
Que és un win-win per tothom, pel jugador, perquè tindrà l'oportunitat de recuperar tot el temps perdut respecte a la temporada passada.